Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest divendres, a partir de 2:15 del migdia, entrevista a David Coromina, d'Olot Més. A partir de 7:45 del vespre, debat de les Planes d'Hostoles. I a partir de 8:00 del vespre, entrevista a Lluís Abel, de Som Montagut i Oix.
Benvinguts a l'espai d'entrevistes als candidats de l'Ajuntament d'Olot amb motiu de la proximitat de les eleccions municipals el 28 de maig que estem realitzant des de Ràdio Olot i Olot Televisió. Els parla Joan Manuel Robles. Avui és el dia per entrevistar David Coromina, candidat d'Olot Més, ara Pacte Local. Benvingut.
Moltes gràcies.
Coneguem el candidat.
David Coromina i Junca és el candidat d'Olot Més. Nascut a la capital de la Garrotxa fa 51 anys, és tècnic d'exportació i programes europeus a la Cambra de Comerç de Girona. Militant de Convergència Democràtica anys enrere i del PDeCAT posteriorment, diu que d'Olot adora la natura, la gent i el seu humor, que qualifica d'interessant. En canvi, no li agrada la pèrdua de vida social i de capitalitat que, segons el seu criteri, ha patit Olot en els últims anys. Córrer al windsurf, nedar a mar obert o tenir cura dels animals són algunes de les seves aficions. Coromina argumenta d'aquesta manera per què s'ha presentat a les eleccions municipals.
Nosaltres som una candidatura que inclusiva i que volem transformar Olot. Aquesta pèrdua de pistonada a la ciutat d'Olot, entenem que s'hi ha de fer front i hem de millorar una mica que Olot pugui tenir més vida social, pugui tenir, sigui un Olot més segur, més net, més pròsper, i aquesta és la nostra missió.
Senyor Coromina, vostè ha aconseguit una cosa fins ara poc vista, que és unir l'entorn de la seva candidatura, simpatitzants i afins del PDeCAT, amb el Front Nacional de Catalunya. Són compatibles les dues formacions?
Evidentment. Nosaltres, jo entenc la política no com una manera de simplement de parlar i expressar-se ideològicament, sinó d'anar a fets concrets. I quan parlem d'Olot i de fets concrets, i parlem del nostre país, i quins reptes té Olot i quins reptes té Catalunya, i quines propostes tenim per Olot i quines propostes tenim per Catalunya, la gent deixa de filosofar i es posa a s'arremanga i es posa a treballar perquè les coses funcionin, per executar polítiques, per ajudar la gent, per fer millorar les ciutats i per fer millorar el nostre país. I quan aquest debat es posa el focus en això, les coses flueixen. La gent que no té propostes, que només està en política bàsicament per sou o per altres motius o per ego, evidentment només parla d'ideologia i no té propostes concretes.
Vostè en el seu programa té una proposta de tolerància zero contra la inseguretat i afegeixen com a mesura un pla d'escales segures. Expliqui'ns aquesta proposta, perquè està sent comentada a la ciutat.
Bé, és una proposta molt interessant que nosaltres hem analitzat perquè fa molt d'anys moltes ciutats ho estan aplicant. Entre elles, aquesta proposta la va posar en marxa el PSC a Girona i s'ha posat en marxa a altres ciutats. Nosaltres l'hem analitzat i ara mateix l'està fent, però l'està executant bastant malament perquè hi ha una certa deixadesa, l'equip de govern de Junts i ERC a l'Ajuntament de Girona. Nosaltres és una proposta que hem analitzat perquè trobem que les associacions de veïns, les comunitats de veïns, els APIs, es troben indefensos davant quan hi ha una situació en alguna escala, en alguna comunitat, en algun pis, que hi ha una activitat fosca, que simplement a vegades aquell pis serveix per cuinar molts àpats, hi ha per dir-ho una activitat comercial encoberta, i les comunitats de veïns i els veïns mateixos no tenen eines per fer front a tot això. Llavors nosaltres posem a disposició aquest programa perquè els presidents de les associacions de veïns, perquè els presidents de les comunitats de veïns, perquè veïns que no estiguin organitzats, que realment vegin que hi ha una activitat en la seva escala, que puguin fer aquesta denúncia a l'Ajuntament i que els tècnics municipals, conjuntament amb la policia municipal, puguin tenir eines per actuar i mirar què passa en aquella escala i poder prendre mesures. Per exemple, fa pocs mesos recordarà que a Salt hi va haver doncs, un incendi, que es va cremar un edifici, que hi va haver una sèrie de víctimes, perquè hi va haver gent que va acabar saltant des dels balcons, i allà hi havia una activitat que és el que nosaltres volem combatre, que és aquesta activitat que era com un restaurant, no? sense cap mena de control, ni cap mena de permís, d'activitat, ni de res, gent que potser amb molt bona voluntat, però sense cap mena d'experiència, ni sense cap mena de control, perquè al cap una activitat, també és una activitat, un restaurant és una activitat molesta i que per tant necessita d'unes eines de control. Això no es pot fer qualsevol pis amb un pis de 70 metres, ni amb un pis que potser té poca potència, ni posar bombones, moltes bombones en un pis. Això és un perill per la ciutat. I nosaltres volem entrar a governar i que la gent pugui viure bé a la ciutat, però ens hem de responsabilitzar que les coses funcionin bé.
Mm-hmm. També diu que seran beligerants contra les ocupacions d'habitatges. Fins a quin punt? És a dir, l'Ajuntament pot fer quelcom més del que li dicta la normativa, per exemple, que surt del Parlament de Catalunya. Fa uns mesos se'n va aprovar una nova llei que permet ser més flexible actuar d'ofici des de l'Ajuntament per el que són les ocupacions incíviques, però què pot fer l'Ajuntament més enllà d'això?
L'Ajuntament pot fer molta pressió. És a dir, nosaltres, per exemple, a vegades en alguns altres municipis fins i tot hem determinat persones que venen substàncies a través d'una bicicleta, no? I alguna vegada algun ajuntament, algun alcalde, algun regidor ens ha dit, home, no estic parlant d'Olot, estic parlant en el sentit més ampli, ens ha dit, home, saps què passa? Que si anem amb aquesta persona que està venguent substàncies i els detenim, surten al cap de pocs dies per una altra porta. I això és molt cansat. Doncs no, l'obligació de l'Ajuntament és fer pressió contra això. És a dir, si hi ha unes ocupacions, si hi ha algú que està venguent droga en el carrer, és igual si els jutges el fan sortir per una altra porta. Nosaltres hem d'actuar i ens hem de responsabilitzar de la nostra parcel·la. I a partir d'aquí nosaltres hem de fer pressió a les altres administracions, també al Parlament espanyol, perquè els grups parlamentaris, perquè els grups que estan al Parlament Europeu, que estan al Parlament Espanyol, que estan en el Parlament de Catalunya, puguin donar més eines als ajuntaments. Però els ajuntaments tenim eines pròpies, tenim capacitat jurídica pròpia per fer aquesta pressió. I en aquest sentit, el que nosaltres entenem és que necessitem que la policia municipal surti més al carrer, tingui més agents i tingui més eines, que després, si cas, en parlarem amb una proposta molt clara a la zona de Sant Miquel.
Si volen parlem, tenen doncs, proposada en el seu programa la creació d'una comissaria a la zona de Sant Miquel, Les Tries. Creu que és necessària allà?
Sí, nosaltres parlant amb els veïns d'allà hem vist que en aquella zona falta molta seguretat, se senten molt insegurs i, de fet, és una cosa que està passant a Olot en general, i que realment cap grup de l'oposició ni cap grup al govern ho vol afrontar. És un debat que sembla que ens vulguin silenciar, no?, en aquest tema, en aquest aspecte. A vegades ens posen etiquetes perquè no volen parlar d'aquest debat i ens posen etiquetes així una mica contundents, no?, cosa que nosaltres no compartim, per intentar, ja, si ens espanten i no podem entrar en aquest debat, no? Des del nostre punt de vista necessitem a la zona de Sant Miquel Les Tries una subcomissaria amb agents que estiguin 24 hores en aquella zona, amb presència potent en el barri, perquè d'alguna manera es vegi que hi ha un control, que hi ha una vigilància, que hi ha un ordre en aquella zona de la ciutat.
Quin creu que és el gran repte que ha d'afrontar Olot en els pròxims 4 anys, en el pròxim mandat, i quina doncs, solució preveu la seva candidatura per abordar-lo?
Jo crec que Olot ha d'afrontar reptes i ha de solucionar problemes. Jo crec que ha de solucionar els problemes que parlàvem ara, de la seguretat, de la neteja, del dia a dia, dels cables telefònics per tot arreu. No sé si és perquè ja fa molt d'anys que l'actual equip de govern i l'oposició també fa molt d'anys que estan a l'Ajuntament, tant uns com els altres, uns porten 20 i pico d'anys, altres en porten 10 o 12, per tant això potser fa que hi hagi una relaxació, i per tant crec que és molt important que hi entrem gent nova en aquest sentit, que puguem tenir aquesta il·lusió, aquesta empenta, aquesta energia, aquest sí que es pot, no aquest que no, com que sempre ho hem fet així, ho deixem així, no es pot, no? Nosaltres volem entrar en aquesta inèrcia, i per tant aquests problemes del dia a dia s'han de solucionar. Llavors s'han d'afrontar reptes molt importants per Olot, i és que Olot hi ha molta gent que vol venir a la Suïssa catalana, no? Que als anys 60 ja es feia la promoció des del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, que Olot era la Suïssa catalana, en els aeroports, de tot l'estat espanyol, etc. Nosaltres volem recuperar que sí, amb la Suïssa catalana. I aquests reptes passa perquè Olot tingui una vida social. Perquè nosaltres, que tenim molt contacte amb gent d'startups, amb gent amb cooperatives que estan capdavanteres a Catalunya, i els agrada molt venir a Olot, els agradaria molt, i després de la pandèmia més, però es troben que no hi ha vida social. I en aquest moment cal que a Olot hi hagi moltes complicitats, que passin moltes coses, que tinguem capacitat de portar, de ser pol d'atracció d'empreses, de temes turístics, de cooperatives, de start-ups, i per tant això vol dir que si portem tot aquest tipus d'empresa i de start-ups i de cooperatives, podrem posar persones a Olot joves, amb ganes de viure al carrer, amb ganes d'apostar econòmic, tindran bons sous, per tant podran deixar diners a la ciutat, hi haurà una reconversió del comerç que també l'hem d'acompanyar, tenim propostes per acompanyar el comerç, que també sembla que se l'ha deixat una mica de banda aquests 4 anys, només amb la propaganda d'apps, amb la propaganda de que el comerç és molt important.
Sí, li sembla, anem per pams. Primer, sí. Proposen...
Tenim moltes propostes, per això a vegades anem d'un costat a l'altre.
En l'àmbit econòmic, en l'àmbit de la promoció, volen crear un ecosistema d'iniciatives emprenedores per generar, diuen, centenars de llocs de treball a la ciutat. Posi'm un exemple d'una activitat emprenedora que podrien vostès o creuen que podrien atraure a la ciutat.
Nosaltres creiem que podem atraure diferents activitats emprenedores. Per exemple, nosaltres hem parlat amb algun parc infantil important, és una empresa que està a Platja d'Aro, que en té 200 a tot l'estat espanyol, i que diu, home, si a Olot hi hagués tot aquest dinamisme, no, podríem posar un parc d'atraccions tipus que hi ha a Platja d'Aro, no? per gent per mainada, d'una dimensió de moment més petita, que és el que va començar al principi, no? I una dimensió petita, llavors va anar creixent, a partir del volum de persones que hi ha a Olot. Però en aquest moment, això jo crec que Olot seria important, perquè podíem treure un públic infantil, que vol dir els pares, que vol dir els avis, de tota la zona fins i tot, de la Vall del Gès, tota la zona d'Osona, de la zona del Pla de l'Estany i de la zona del Ripollès, durant l'hivern segur i potser durant l'estiu també. No? Ara mateix tenim 10 enginyers industrials que tenen start-ups, que els agradaria molt instal·lar-se a la ciutat d'Olot i que ens estan fent propostes, que això ho explicarem el dia final de la campanya, que ens fan propostes en temes energètics, en temes de sostenibilitat i en temes també de com aprofitar el calor de les fàbriques per poder conrear hortalisses, etc. Per tant, això és una proposta molt potent que tenim i que ens ho estan fent gent que ja tenen start-up però que tenen ganes d'entrar en aquest món i estarien encantats de venir a la Suïssa catalana. Després també ens parlem amb gent que té tot el tema del centre de Girona, que han entrat en temes de ciclisme, no? I ens diuen el nostre lloc natural d'entrenament per posar la nostra seu seria la ciutat d'Olot. Però què ens passa? Quan anem a Olot, anem a entrenar al matí i a les 6-7 de la tarda no hi ha vida social a Olot. I les nostres parelles i nosaltres mateixos, aquí ens trobem que aquí hi ha una mancança de que què fem al vespre, un cop hàgim entrenat, què podem fer, no? I per tant, per solucionar tot això, cal concentrar moltes capacitats, ser un element d'atracció molt potent per arrossegar tots aquests elements en el centre de la ciutat i que això pugui fer, evidentment, una explosió de...
Ha parlat en dues ocasions ja de zona d'oci, d'esbarxo. Pensa en l'oci, ha parlat del vespre, pensa en l'oci nocturn.
També.
Li dic perquè la pregunta seria on col·locar-lo, en quina zona s'hauria d'ubicar, perquè ja sap que la ciutat es porta molts anys lluitant contra un oci que és el nucli antic, doncs contra les molèsties que generen aquests veïns del nucli antic.
Bé, això és... L'oci és una activitat molesta, i això ho hem de tenir molt clar. Per tant, El que no pot ser és que s'obrin locals de qualsevol manera. Per tant, els locals que s'obrin exigirem que siguin aïllats, que hi hagi professionals de seguretat, que quan la gent surti del local estigui en silenci, i per tant, l'oci passa a zones d'oci, n'hi ha a tot el món. Nosaltres, els olotins, som bastant trempats com per dir no sabem fer una zona d'oci i, per tant, no la fem, no? Perquè això, des del meu punt de vista, no m'entra al meu cap, no? Nosaltres som prou trempats com per crear una zona d'oci a la ciutat d'Olot, que és una activitat molesta, evident, no? Nosaltres pensem que hi ha una zona que hauríem de veure exactament els veïns i s'hauria d'estudiar bé, perquè també hem de veure... Segurament haurem de fer un nou pla d'usos quan entrem a la ciutat d'Olot, perquè no se n'ha fet a molts de llocs jo recordo, per exemple, jo vaig participar en el pla d'usos a l'any 2000 de Vic Sud, de Vic Nord, de diferents llocs de Catalunya, i aquí a la ciutat no hi ha pla d'usos, una cosa que és una eina fonamental pels ajuntaments per planificar la ciutat. Això no s'ha fet. També és aquestes coses que es deixen, ja m'ho pensaré i ho deixo per demà. No hi ha aquesta voluntat de dir, va, doncs planifiquem la ciutat bé, no? Sembla que es fa a pedaços i a cop de timó. Nosaltres entenem que caldria 4 o 5 espais nous en el centre, que ara, sé que això ara pot portar a demagògia, però a Saragossa hi ha el Tubo, no? Que és un tub molt gran, no? Però nosaltres aquí entenem que amb 4 o 5 locals n'hi hauria suficient i nosaltres hauríem de determinar-ho bé, però nosaltres ho veiem la zona més o menys, perquè ens entenguem, no m'ho agafeu fil per randa, de la zona del carrer dels Sastres, que hi ha unes fàbriques abandonades, que hi ha uns locals de l'Ajuntament, però també hem de veure que n'hi hagi molts veïns en aquella zona. És evident que sempre es molestarà algú, perquè si es vol fer una acció sempre es molestarà algú. Cal dir que s'ha de ser molt exigent amb l'oci de nit, perquè és una activitat classificada de molesta, per tant, s'ha de complir els requisits de forma exigent, però no pot ser que Olot sigui l'única ciutat del món que no pugui tenir oci nocturn, no? Mm. És a dir, nosaltres no pot ser que, per exemple, moltes famílies ens diguin, bueno, és que jo el dissabte a la nit no dormo perquè el meu fill ha d'anar a fer l'oci a Vic o a Platja d'Aro o a Roses o a Girona, i fins a les 7 del matí que no posa la clau a la porta i sento crec, jo no estic tranquil, llavors ja em relaxo i dormo. Això no pot ser. Això, una ciutat que no té oci és una ciutat malalta.
Ho ha dit abans, treballaran per la dinamització del comerç local, si tenen la sort de ser escollits. L'actual equip de govern fa 4 anys ja va quadriplicar els esdeveniments que es fan al centre de la ciutat per atraure consumidors a aquests comerços. Què poden aportar vostès de valor afegit en aquest sentit?
Nosaltres ens agrada molt la política que ha fet l'Estanis Vayreda en el sentit de promoció de la ciutat, però nosaltres creiem que la promoció de la ciutat es feia en els anys 98 i s'ha de continuar fent, no?, la promoció de la ciutat. Però nosaltres parlem de transformació. Quan parlem de transformació, parlem de mantenir el que està fent l'actual equip de govern de fires i festes, això hi ha de ser-hi perquè és important, però nosaltres volem transformar. I transformar vol dir el que es va fer amb la plaça Mercat, no? Plaça Mercat, zona d'oci, Centre Català de la Cançó, vol dir posar coses permanents i potents. Nosaltres parlem de transformació, no parlem de fer una festa cada cap de setmana, que no vol dir que deixem de fer les festes, són dues coses totalment complementàries. Però la promoció de la ciutat es tracta de transformar, no simplement de fer esdeveniments. No? I jo crec que l'equip de govern aquests 12 anys ha estat fent esdeveniments, però no ha transformat la ciutat, excepte en casos concrets com la plaça Mercat.
Diuen que crearan una oficina del nouvingut per seguir l'acolliment i el control de la immigració irregular. Quina immigració irregular li consta ara en la ciutat?
Bueno, nosaltres en aquest sentit és d'alguna manera l'oficina el que volem fer és que hi hagi gent de l'Ajuntament d'Olot que pugui d'alguna manera acompanyar. L'oficina del nouvingut està funcionant a Salou, a molts de llocs, també és una mica com les escales segures. Hem analitzat, perquè sabem que és un tema polèmic, hem analitzat aquests temes i d'alguna manera nosaltres el que volem és afrontar-ho. Per tant, volem que qualsevol persona no vinguda que vingui a la ciutat d'Olot que pugui estar acompanyada d'una persona, en aquest cas de l'Ajuntament, que li pugui fer un pla de carrera. Nosaltres sabem que estan arribant a diferents llocs de Catalunya, bueno, inclús persones que es troben en una indefensió perquè tenen 16 anys i per tant no poden d'alguna manera tampoc accedir al mercat de treball perquè no estan legals i per tant d'alguna manera tampoc és un peix que es mossega la cua, no? L'administració no li dona solució. Nosaltres el que volem és que aquesta persona el puguem doncs acompanyar perquè pugui trobar feina, perquè pugui conèixer l'idioma i fins i tot hem parlat amb professors de català perquè aquesta oficina, el nouvingut, farà més coses, és a dir, li ensenyarà el català, els hi pot ensenyar tot el tema del civisme nostre, no? També, de la cultura nostra, perquè venen d'una altra cultura, i en aquest sentit el que no pot ser és que agafem, que vinguin persones, que els donem una targeta sanitària, que els donem 400 euros al mes, o una targeta amb una D, i aquestes persones pràcticament no parlen ni castellà i no se'ls donin més eines. Nosaltres el que volem és que, això pensem que és molt inhumà, no? Només quedar-nos amb això, el que hem de fer és, evidentment, que puguin tenir un pla de carrera.
Per la llengua funciona el Consorci de Normalització Lingüística a la ciutat.
Sí, però nosaltres anirem més enllà, en aquest sentit. Nosaltres tenim professors de català jubilats, que ens hem posat en contacte amb ells, inclús algun professor de català que està ara mateix, que hi hauria aquesta capacitat, perquè evidentment, jo crec que amb el que seria el tema de la llengua, també hi podíem implicar, el tema de normalització. Nosaltres hem parlat amb gent amb iniciativa que els ha agradat molt aquesta idea i ens han dit ens posem voluntaris com exprofessors de català o estem fent de professors de català per no només fer això, sinó per fer aquesta formació també intercultural. No? Uh-huh. Jo la meva feina, una de les coses que faig és temes de projectes europeus. I ara no tant, perquè ara ja m'ho conec, però al principi, quan començàvem a treballar, ara fa 20 anys, amb francesos, amb italians, amb romanesos, amb holandesos i amb gent del nord d'Europa i grecs i del sud, el primer que fèiem era una formació intercultural, perquè la meva expressió a vegades un francès ho pot interpretar malament i no és que estigui enfadat, i al revés, un francès pot dir-me no sé què. Per tant, hi ha aquesta formació intercultural que no parlem de racisme, sinó que hem de parlar de que som diferents, no? I quan treballem projectes europeus conjuntament, doncs aquesta formació intercultural és bàsica perquè els projectes funcionin i l'equip sigui realment sigui unit.
Proposen també una facultat vinculada a la universitat. Molts ho han intentat en aquesta ciutat. Com pensen aconseguir-ho vostès?
Nosaltres, a través de la meva experiència europea, nosaltres creiem que la Universitat de Girona és una universitat molt acomodada, que no té interès en sortir de la ciutat de Girona, i per tant, anar a trucar a la porta de la Universitat de Girona, si repassessin vostè, que fa temps que està en els mitjans d'últims, vostè veurà al principi de l'alcalde Sacrés, amb el rector en aquell moment de la Universitat de Girona, la primera vegada que es va presentar, una foto dient que es faria la facultat no sé si d'ària, no recordo quina facultat, a Olot, una foto electoral. Per tant, la Universitat de Girona s'ha brindat a participar i a acompanyar a la ciutadania d'Olot, no? O els estudis universitaris, posar els estudis universitaris a Olot, només per períodes electorals. Mai ha fet una aposta decidida. Per tant, nosaltres entenem que no pensem en la Universitat de Girona, pensem en altres universitats i fins i tot en universitats europees, perquè ara els títols europeus, gràcies a que estem a la Unió Europea, poden estar perfectament implantats a la ciutat d'Olot. No pensem ni en això ni en la Universitat de Vic. Mm.
Passem per un tram gairebé telegràfic. Li puc demanar en aquesta entrevista quin és el posicionament de la seva candidatura pel que fa al projecte de la piscina municipal coberta?
Nosaltres creiem que és una oportunitat perduda, perquè és que fa 4 anys, ara fa 4 anys i 3 mesos, l'alcalde actual, Etmi Coromines, i el seu regidor de Cultura i d'Esports, el senyor Pep Berga, varen presentar que farien una piscina municipal aquests 4 anys. I ens hem trobat, sorprenentment, que ara fa, no sé si un mes, o unes poques setmanes, en precampanya electoral, diuen que ja han escollit els arquitectes. Per nosaltres és una oportunitat perduda, perquè hi ha hagut els fons Next Generations, que aquí hi ha hagut una oportunitat perquè Olot pogués captar el 80% del que val aquesta coberta, evidentment posant-hi elements sostenibles, etc. Per tant, jo crec que és una deixadesa de l'equip de govern molt potent que aquests 4 anys no hagi tirat endavant aquesta piscina coberta.
I el seu posicionament sobre la variant d'Olot?
La variant d'Olot. Nosaltres, aquí hi ha dos temes. Hi ha una cosa que pot fer l'Ajuntament més directament, que és un pla de mobilitat que no ha fet, i que nosaltres en les nostres xarxes socials, si vostès segueixen Olot més a les xarxes socials, veuran que denunciem que els semàfors no estan ben sincronitzats, tota una sèrie d'elements que ens ajudarien a que la mobilitat d'Olot fos més fluida. Però hi ha un problema important, i és que la mobilitat, que Olot necessita una variant, som una ciutat de 38.000 habitants, amb un pes industrial molt potent, i per tant ho necessitem. Què passa? Que no depèn només de nosaltres, no? Depèn de que el govern de la Generalitat, en el seu moment de Junts i ERC, i ara ERC, després ERC Junts i després ERC Sol, no està executant aquest pla. I és una llàstima perquè una de les potes que és important i una de les potes de la Generalitat, dels departaments que podia accelerar aquest procés, és la Anna Bernades, la que era l'última cap de llista d'ERC, ara va la candidatura d'ERC. Això ho ha tingut aturat i deixat, almenys fins ara, no? També. Per tant, en aquest sentit, crítica que l'oposició tampoc ha fet els deures. Nosaltres creiem que hem de pressionar al màxim el govern de la Generalitat, potser fins al punt de que potser la ciutadania d'Olot ens haurem de plantejar si ve un director general o algun tipus de conseller de la Generalitat, potser doncs de fer-li una manifestació o de fer una acció més contundent en aquest punt, però no podem fer res més. Mm.
Una de les preocupacions dels electors aquests dies és la conscienciació mediambiental i la millora de la mobilitat perquè sigui més sostenible. Vostès tenen propostes concretes en aquest àmbit?
Home, parlant una mica de fons europeus, no entenem com la flota de la ciutat d'Olot, de cotxes de l'Ajuntament i, en aquest cas, del TPO, no, del transport públic, no sigui totalment elèctric o híbrid. No? En aquest sentit, és una de les coses que ja s'hauria d'haver canviat aquesta proposta. No? I l'altre tema és que nosaltres, tornant amb el tema una mica de la seguretat i sostenibilitat, els veïns del Pla de Dalt, no sé si passa més llocs de la ciutat, però se'ns estan queixant de que ara el dia s'allarga, no? Però sobretot aquests últims 3 o 4 mesos, clar, hi havia un carrer que hi havia els llums enceses i un carrer que no, de nit, no? De matinada. I aquí generava una certa por, no? Hem vist iniciatives també pagades amb fons europeus. Per exemple, l'Ajuntament de València ha agafat el cementiri i els sostres del cementiri i ha posat plaques solars. És a dir, l'Ajuntament d'Olot podria captar fons i podria buscar llocs públics per tenir aquests parcs fotovoltaics per generar més energia i que, per tant, fos una ciutat més sostenible i que no haguessin de patir aquests carrers doncs, durant la nit doncs, que no tinguessin llum.
En el camp de les energies renovables, vostès proposen reforçar-les i proposen fins i tot la creació d'una ordenança solar. Alguns veïns de la ciutat es queixen de la poca bonificació que reben per part de l'Ajuntament d'Olot de la instal·lació de plaques solars. Vostès preveuen algun tipus d'augment per a aquestes bonificacions?
Sí, per nosaltres és important que hi hagi aquest augment perquè hi ha aquesta necessitat d'energia, perquè falta energia. A més, les comarques gironines som importadors d'energia en aquests moments, però és que estarem connectats, tindrem tot connectat, per tant, farà falta molta energia. Per tant, el més econòmic és fer bonificacions perquè la gent pugui, d'alguna manera, apostar per les energies renovables, no?
Diuen que volen aturar la fuga de talents d'infermeria i medicina a l'Hospital d'Olot oferint-los contractes dignes, però la nòmina no depèn sobretot del Departament de Salut?
Sí, però també tenim l'alcalde, és l'actual president del patronat, no? De l'Hospital Sant Jaume. Per tant, aquí tenim eines. No tot depèn. Evidentment que hi ha coses que no depèn al 100% de l'Ajuntament, però l'Ajuntament té molt de poder. No? L'alcalde és la màxima autoritat en el seu municipi i, per tant, pot fer molt d'això. No? Nosaltres ens trobem que hi ha infermeres que estan fent 40 hores i més i només tenen un contracte des de fa molts anys de 15 hores setmanals. Això és una vergonya, no? No pot ser, això no es pot tolerar. No? I en això l'Hospital d'Olot està passant moltíssim.
Vostè, sí, entre les inversions que proposa es troba el cobriment de la plaça de Braus com a equipament cultural. Creu que es podria emprendre en el pròxim mandat?
Si la gent d'Olot ens fa confiança, evidentment nosaltres serà una de les coses que farem, perquè creiem que és molt necessari i ve una mica tom amb el que dèiem de la piscina municipal. És que hi ha molts fons europeus que això cobrien el 80%, i és un element important perquè tenim un teatre municipal, que és molt maco, és molt bonic, però té una capacitat relativament justeta, no? I tenir la plaça de Braus coberta ens permetria tenir una capacitat i tenir poder fer doncs, uns esdeveniments, tant per les entitats com per programar en el centre d'Olot, doncs, molt important. No?
Proposen fer també un nou centre d'acollida d'animals. Realment el servei doncs, té algunes dificultats per continuar el seu continuisme en el servei a través del Consell Comarcal, però a més doncs, proposen col·laborar amb organitzacions per influir positivament en la relació de persones amb els animals i la natura, també material educatiu en aquest sentit, el respecte pels animals i la natura. D'on ve aquesta consciència animalista?
Bueno, nosaltres som molt animalistes, nosaltres som molt verds, som liberals verds i som molt animalistes. No? Els animals, estic molt d'acord amb l'última llei que s'ha aprovat d'animals, en el sentit de que els animals són éssers vius i per tant els hem d'ajudar al màxim, els hem de respectar al màxim, i la veritat que he sigut molt crítics els que m'han seguit a les xarxes amb el tema aquest de la gossera que s'ha fet. Considero que és totalment impresentable les actuacions de les administracions garrotxines, amb el fet de tenir la cura dels animals. No? I, per tant, creiem que és molt important poder posar eines a l'abast. A més, tenim terreny a la ciutat d'Olot, com per fer-ho, i no podem abandonar els animals d'aquesta manera.
Una última pregunta per resposta molt breu. En el cas que aconseguissin representació, l'Ajuntament d'Olot i Junts necessités el seu suport per governar, per fer una governança centre-dreta, li estendrien la mà?
Nosaltres ara tenim unes enquestes que ens diuen que tenim entre 2 i 3 regidors a l'Ajuntament d'Olot. Per tant, nosaltres som equidistants. Nosaltres no som ni la marca blanca de Junts ni som la marca blanca d'Esquerra Republicana. Nosaltres, una mica, si vol pactar amb nosaltres, que es miri aquesta entrevista, que es miri el nostre programa electoral i parlem de lo que hem parlat, de les accions que hem parlat, és a dir, cobrir la plaça de Braus, l'oficina del nouvingut, el que sigui el Centre Català de la Cançó, etc. Nosaltres parlarem de propostes.
Molt bé, doncs ara té un minut per dirigir-se als electors i fer-li aquest últim missatge demanant el seu suport.
Molt bé. Nosaltres us volem demanar el suport, o més que el suport, el vot, per poder parlar, per poder tirar endavant en el govern de la ciutat totes aquestes propostes que hem desgranat en aquesta entrevista, que també, evidentment, podeu veure el nostre programa electoral. Nosaltres som una força transformadora. Transformadora vol dir que volem fer coses per Olot, que tenim plans concrets, que tenim projectes concrets, i ho fem de gent que ens estimem la ciutat i que volem que sigui una ciutat molt més segura, molt més neta, molt més inclusiva, i que Olot torni a agafar aquesta capitalitat que sempre havia tingut. Volem també que Olot tingui aquesta capitalitat de la indústria, de la sostenibilitat i de la nova economia, de les start-ups. Per tant, us demano, sisplau, que ens feu confiança, que nosaltres no us defraudarem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David Coromina, candidat d'Olot Més a l'Ajuntament d'Olot, per respondre les nostres preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs continuarem, ja saben, de dilluns a divendres i els dies que queden encara de campanya per conèixer els programes electorals dels candidats d'Olot, així com dels candidats de la resta de la comarca. Els esperem, gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació.